radio inquieta. Generació Digital, amb Albert Murillo.
Benvinguts al Generació Digital, el programa dedicat que parla de videojocs, de creativitat i de cultura digital. Ara comencem l'edició número 729 del programa i aquesta edició s'ha convertit en un petit gran clàssic del nostre programa. Avui tenim la sort que ens acompanya en Carles García, que és el director de la Retro Barcelona, que se celebra la setmana vinent a la Nice One Barcelona. L'Oriol Dalmau té l'esquena destrossada de jugar al Death Stranding. Ja us explicarà el per què. I a més tindrem temps de conèixer Google Stadia. I sí, un nou videojoc que ja s'ha començat a anunciar, de Half-Life. Comencem.
Això és...
Generació Digital. Gina Tost, Francesc Xavier Blasco, Elisabet Sánchez. I avui, amb Star, Chris Vilchez i Oriol Dalmau.
Benvinguts a tots, com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
Hola.
La Gina m'ha tirat la cadira a sobre,
sí,
eh? Sí,
què tal, Gina?
Hola.
Què tal?
Li ha passat alguna cosa al meu auricular i coses de la ràdio.
No, del directe, del directe. Per cert, la setmana passada va començar a córrer un vídeo de la presentació que fem quan comencem el programa, que anem senyalant a les persones.
És viral, ja, no?
És viral, i jo pensava que ho haguéssim fet millor, però avui ha estat no un desastre, sinó, o sigui, ha estat
però,
el pitjor
fatal,
que ha fet.
Per què voleu mostrar al món la nostra falta de coreografia i de criteri?
Però és que avui ha funcionat tot massa bé, perquè hem començat el programa superpuntual.
Sí, sí.
Mai començàvem a mitja.
Perdona, digue-ho d'una altra forma, s'han vingut tard.
No, també és veritat. Però avui hem començat com molt aviat.
Sí,
tot funciona
perfecte. Perfecte, sempre les 20.
Mira, toquem fusta, eh?
Sí, perquè ja sóc aquí, eh? No. Porto mala sort.
Estem parlant com si el programa mai s'emetés a les 22:30 a ICAT, que és quan s'emet el programa.
En rigor directe.
No, aquí tot funciona molt bé.
Francesc, continues estant amb obres a casa teva?
Doncs la veritat és que sí, però mira, una de les coses curioses que té això és que t'obliga a moure't, doncs, caixes amunt i avall, a treure armaris, buidar habitacions, etcètera. I vas trobant coses. I en aquest moment, mentre estava fent el guió, tenia al meu costat una pila de coses, entre les quals hi havia les tres caixes de la Barco de Butler, perquè en tinc tres. No em pregunteu per què en tinc tres d'aquest tronyaco de consola.
Què és la Barco de Butler?
Sí, no sona de res, eh?
Era una consola que funcionava amb codis de barres.
Però codis de barres de la llet, eh?
Exacte. Cada codi de barra generava una mena de, objecte o personatge representat en una pantalleta com de calculadora amb uns numerets.
I tens una pistola quan et cobres a tu mateix.
No.
Això volia saber jo.
És com un... Saps allò dels datàfons de passar la targeta de crèdit quan la passàvem?
Sí.
Doncs el mateix.
Ah, molt bé.
Llavors tu podies retallar, doncs, de les patates fregides o dels cartrons de llet o del círculo rojo, el que volguessis, ho enganxaves allà a la targeta, la passaves i a veure què et sortia.
Això de quin any estem parlant, això? Oi,
estem parlant de...
Finals dels 80?
No, 90.
Aquesta consola només la tenies tu, no?
Sí,
la humanitat.
No, en té tres, en té tres.
Jo crec que l'estoc que encara quedava.
També en tinc una, i encara funciona.
També,
és la quarta del Blasco que te la va donar.
Segurament.
Doncs mira, la qüestió és que m'he imaginat que avui en dia amb els telèfons mòbils i els lectors de codi de barres se'n podia fer algun joc que aprofités la mateixa mecànica, i vés a saber si potser dintre de poc els Pokémons, en comptes de caçar-los anant amunt i avall amb el Pokémon Go, doncs els caces al supermercat.
No, hi ha moltes aplicacions d'aquestes de salut, de menjar, que el que fas és anar caçant codis de barra per veure si un producte és bo i saludable o no.
Hosti, podria ser el Barco de Butler VR, no? Amb unes ulleres
i has de caçar tomàques.
El codi QR és un codi de barres que ha fet
vitaminat.
Més bonico. És la mateixa cosa.
Sí.
Tu ets col·leccionista, no, Blasco?
I una miqueta.
Tens moltes coses absurdes a casa.
Molts catxarros, sí, molta porqueria.
Un dia hauríem de fer una secció del Catell.
Jo he vist casa seva.
Ja teníem unes, els tresors.
Ja en teníem, i el que queda pendent és fer una excursió a casa seva. Això és el que jo voldria.
Atrevir-se.
Sí. Gina, algunes notícies relacionades amb videojocs catalans, que també déu-n'hi-do.
Sí, perquè aquesta setmana s'han conegut els finalistes del Game Awards,
sí.
I entre ells jo crec que des d'aquí hauríem de fer un aplaudiment a la millor direcció artística, que està nominat en Nomad Studio amb el seu Gris, que jo crec que ni tothom s'ho esperava, però tenir-los allà doncs fa molta il·lusió.
Vols fer un aplaudiment?
Sí,
estan a diverses categories, em sembla.
Sí. No, estan nominats a diverses, però diguéssim que la direcció artística aquesta l'han de guanyar. A veure, qui més està allà? Està Control, està Death Stranding, està Sayonara Wild Hearts, Sekiro, The Legend of Zelda, o sigui, els hi toquen bé ells.
Control l'heu jugat?
Sí.
Jo no. I què? Perquè em dóna la impressió que és una mica com un anunci d'Nvidia, no? Potser? És una forma de patrocinar el ray tracing o el joc d'algun interès.
Però no tens la sensació que hi ha moltíssims jocs que serveixen per patrocinar targetes de gràfiques o sistemes d'interacció amb la màquina?
Tens raó, menys gris, menys gris, no?
Exacte. Jo he estat jugant aquests dies al Minecraft Earth. És un joc que em va dir l'Albert García, que va sortir el dimecres.
Sí.
En vam parlar, perquè va estar anunciat en una presentació d'Apple.
Sí, exacte.
O d'iPhone, sí. No me'n recordo.
Sí, bueno, el mateix.
És el Pokémon Go Minecraft.
Molt bé.
D'acord? Jo ja he posat arbres per Sant Cugat, que és un bisc.
Moltes gràcies.
Sí, sí, ja més arbres.
És realitat augmentada, no? Sí. Tu vas posant coses pels puestos.
I vas caçant, doncs, animalons, tot el que hi ha al Minecraft, que són pedres, etc, per després...
Materials.
Per després construir a nivell real, amb realitat augmentada. La veritat és que la idea és bona, però clar...
Com les fas, aquestes coses? Anaves per París buscant...
Sí, però això és molt més analògic, això és molt més digital i el gran problema és que vaig arribar a un 1% de la bateria en una hora, és a dir, recursos a tope, eh?
Això estem parlant de la Switch.
No, això és mòbil.
Ah, del mòbil.
És com Pokémon Go, el de Wizards Unite de Harry Potter.
Exacte.
I per cert, n'ha de sortir un de la Hello Kitty.
Ah, també?
Que si aneu a la web us podeu apuntar, us podeu preregistrar.
No, jo no tinc interès.
És un personatge fascinant, no té boca.
No, mira, molt més fàcil.
Sobreviu a les generacions i és inexpressiu, a més no poder, aquest personatge.
Però el que és molt curiós és que el meu poble, que acabo de dir el nom, ara crec que no, perquè va tancar, però hi havia una botiga de Hello Kitty.
Només de Hello Kitty?
Només.
Perdoneu, aquí a l'Eixample...
Perdona.
Això n'hi ha al Japó,
Tenia moltes ganes d'entrar i dir, teniu alguna cosa de Hello Kitty? Però mai em vaig atrevir, de veritat. O sigui...
I aquí a l'Eixample, crec que és a Villarroel, amb València,
sí.
Hi ha una botiga que fa cantonada, que és tota rosa, però quan dic rosa és... rosa,
sí,
que
rosa.
Mira, Albert, quan vulguis hi pots anar, i sí. Jo crec que trobaràs alguna cosa per
sí,
tu.
Sí, podré demanar, teniu alguna cosa rosa.
Oh, exacte.
M'encanta fer-ho. Va, anem a conèixer el joc de l'Eli.
Generació digital.
Com sabeu, cada setmana l'Eli ens explica la seva experiència amb un nou videojoc que s'ha instal·lat al mòbil dius que vas tenir un atac de nostàlgia.
Doncs sí, vaig recordar la meva infància quan tenia la Game Gear i em passava moltes hores jugant i he jugat a un joc que, atenció, té 27 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, he jugat als Lemmings.
Als Lemmings, molt bé. Aquesta versió és molt bonica. Veiem que els Lemmings, amb aquell que va amb el paraigua, aquells que van tots junts... Que,
amb el pic.
Exacte.
A veure, és el mateix, però han canviat.
En què han canviat? A veure.
Doncs una miqueta amb la forma d'ells mateixos,
sí.
I també amb la dinàmica del joc, perquè jo recordo que abans era només puzzles i laberints, i ara doncs, pots anar fent objectius, no? I pots anar avançant. De quina manera es juga aquest joc? Doncs els Lemmings són uns animalons molt monos que han d'anar conquerint asteroides.
No han canviat tant dels originals.
No.
Tenint la mateixa melena verda,
sí.
I el vestit aquest blau.
I són igual de tontos?
Sí, una mica tontos són, però és el que té la gràcia que té, que són una miqueta tontos.
No, la gràcia és esclatar-los.
I tenen aquella veu tan graciosa, també, que fa molta gràcia.
Per qui no hagi jugat mai als Lemmings, de quina manera es fa per guiar-los o per controlar-los? Perquè una mica aquest és el tema maco.
El tema és això. Has d'anar conquerint mons o asteroides. Cada asteroide té una sèrie de puzzles, i aquests puzzles són una mena de laberints que són comencen sent fàcils, després es van ficant més complicats, i van sortint també coses, no?, que et poden anar matant, doncs, ganivets que tallen, pedres que cauen...
Sí, clar, això és diferent.
Sí, això abans no existia.
No, sabem que no els podrem salvar tots, hi ha un percentatge de lemmings que morirà de forma horrible.
Però per això es reprodueixen tant.
Clar, evidentment.
Exacte.
Es tracta amb una sèrie d'eines que tens,
sí,
anar utilitzant... Matar-los, no.
No, és que la gràcia, a mi m'agradava...
No, matar-los, no. Hi ha una eina que sí que el mates, que l'explotes, i aleshores pots fer un forat i passar. Però es tracta d'agafar, doncs, un pic i anar acabant, unes escales i anar construint, i tot per anar salvant aquestes coses que et van sortint que et volen matar, i a més anar passant pel laberint i arribar al final de la pantalla, diguem-ne.
Perquè diguéssim que hi ha una porta que posa èxit, no?
Sí.
Que és on has d'arribar.
Tots ells surten per un cantó i han de sortir per aquesta porta que diu èxit sense haver-ne matat un número determinat.
Sí, sí.
Si em mates...
És com la versió d'Amiga. Vull dir, això
clar,
no ha
canviat. Si mates un número X, aleshores ja no et passes la pantalla i has de tornar a començar.
I això que he vist en el joc, que surt com una espècie de número números, que, bé, com una roda amb números?
Sí, diguem-ne que quan cada dos partides o tres et surt una ruleta.
Això, una ruleta,
sí, és com una
no
ajuda,
sortirà el nom, eh?
Sí, és com una ajuda que tens i et pot sortir doncs, que tinguis més energia o una eina determinada de tenir-ne més, un número més alt, etc. Uh-huh. Aleshores, a mesura que es van morint aquests lemmings o sí, que no et passes les pantalles, l'energia va disminuint i l'energia quan disminueix tens menys eines i aleshores cada cop tens menys recursos per treure els lemmings d'aquests laberints.
Per tant, és més difícil, no?
És que és un joc molt d'estratègia, aquest, eh?
Sí, és el que més m'agrada, que es tracta d'això, d'aconseguir trobar la manera d'optimitzar els recursos que tens veient que cada cop et vas quedant amb menys, no? I el que sí que té és que quan fa molta estona que no jugues, que el tens parat, doncs es torna a omplir l'energia, que això, bueno, no està malament. Sí, sí, sí.
S'ha de pagar per jugar en aquest joc?
No, és totalment gratuït, el que passa que sí que és veritat que si veus alguns anuncis, doncs també omples energia i també pots pagar quan ja et veus molt, molt, molt apurat.
Molt bé. Mira, dels que m'has portat, aquest crec que me'l descarregaré i jugaré.
No sé quantes versions hi haurà de Lemmings, però n'hi haurà com a mínim 10 o 15, eh?
Sí,
no
sí,
sé,
moltes.
De fet, hi ha una altra modalitat de joc que es desbloqueja quan ja t'has passat 4 o 5 mons, que és de torneig, que aquesta no l'he provat. Aleshores pots jugar online també. No sé, no sé com deu ser, però també té la seva gràcia.
Albert, l'hauries de descarregar tu i hauríeu de competir. I aquí, a veure qui és el Lemmings Master d'aquest programa.
Doncs mira.
No tinc cap problema, eh?
Molt bé, no, amb el teu 1% de bateria.
Albert, em va dir que està jugant més que mai últimament.
Sí.
Estàs
sí,
més jugon.
Sí, sí, sí. Estic més jugon.
És raro, normalment quan et fas gran és el contrari.
Doncs mira, no, a veure, és que he portat una època amb els nens que he jugat menys, és que per nassos, i ara estic
ja estàs,
veient...
Ja estàs més selectiu, saps que els lèmics sí, altres sí, coses...
Exacte. No, bé, ens ho expliques ara?
Sí, no, ara t'ho explico.
Val, d'acord, gràcies, Eli.
I juga l'Oriol Dalmau per donar-li el vistiplau.
Doncs aquest joc, Death Stranding... Tenia moltes ganes de parlar-ne. De fet, tothom n'ha parlat moltíssim d'aquest joc, eh? És evident. El joc de Hideo Kojima, un joc que ha estat molt de temps doncs fent-se, realitzant-se.
Tu diràs.
I que finalment, després de molt hype...
Moltíssim hype, és el joc del que tothom en parla. No és un exclusiu de PlayStation 4,
no, perquè
sortirà amb PC.
Que és com el compraré jo.
Sí, bueno, falta, eh? Sortirà l'estiu.
Sí, ja ho sé, ja ho
que
sé.
No és perquè l'estiguin polint, segur que faran un port guarro a PC, el que passa que deuen ser aquells mesos d'exclusivitat, que aquí hi ha una sèrie de money que s'ha pagat, eh?
Ja t'entenc.
Però m'imagino que molta gent que ens escolta té dubtes amb aquest joc, em gasto els 70 euros que costa, val la pena, em compro l'edició col·leccionista, que porta un Baby Fever dins d'una garrafa d'oli gegant imitant el bebè del joc.
Sí, sí, sí. Perdona, que hi ha gent que ha agafat aquest Baby Fever i l'ha customitzat de tal manera que reacciona
no vist,
amb el joc. És a dir, segons
no
el...
No pot ser.
Si t'ho prometo.
O sigui, fa la funció real que fa...
Fa la funció real, exacte, però has de ser molt fric per fer aquest
això
tipus de coses.
Això és l'edició col·leccionista que val 200 euros i allà està, eh?
Això és un spoiler, però bé, de fet tothom n'ha parlat.
Sí, jo intentaré ajudar-vos.
Sí.
No és fàcil ajudar-vos perquè és un joc sense veritats absolutes. Us poden dir que és una obra d'art que passarà a la història i no us estan mentint. Us poden dir que és una basura infecta i tampoc us estan mentint. Death Stranding...
Gràcies.
Déu-n'hi-do el rang, eh?
Estem aquí. És un joc de Hideo Kojima, que és un senyor conegut per tenir idees força anades de la flapa, però força brillants. També és el creador de Metal Gear, per qui no ho sàpiga. Fins ara estava controlat, i dic la paraula controlat amb tota la intenció, per Konami. Ara va per lliure i li passa una mica com a l'home aquell de 50 anys que separa de la dona i diu, ara em penso menjar totes les hamburgueses, totes les patates fregides, em faig del Tinder i lo peto, no?
Ara diu que és indie.
Clar, diu que és indie, però aquest joc no té res d'indie. O sigui,
perquè ha costat molts calés, no?
Es nota que té una producció que ha costat molts calés i ha fet el que li ha donat la gana. És un Kojima desatado, és un Kojima elevat a l'enèsima potència després de fumar-se 70 porros i 4 cachimbas perquè Death Stranding és, primer de tot, una gran fumada. Estem en un món apocalíptic, i aquí s'acaben tots els clichés. Estats Units no existeix, la teva missió és connectar zones remotes que han perdut la xarxa, diguem-ne, i al final el que acabaràs fent, com tots els que esteu interessats en aquest joc ja heu vist, és fer de repartidor de Glovo, que és a dir, que portar paquets a l'esquena d'una zona a una altra, és a dir, allò que ho diem de les missions secundàries de molts jocs, que és fer de recadero...
És un joc de missions secundàries.
Aquí és l'eix principal
que gran
del
que
joc,
Kojima.
No? Però clar, la cosa té més miga, perquè ho farem per uns entorns realment fascinants. És a dir, tècnicament el joc, el que dèiem, és molt potent. La sensació que transmet de ser un excursionista està molt aconseguida. Aquesta música, que també és molt especial.
És un excursionista que va molt preparat, amb, unes, sí. Amb uns aparells bueno, a l'esquena, no?
Estàs en un món que podes morir en qualsevol pas que veus, no?
Ja.
És unes sensacions que transmet realment especial. Camines per muntanyes, sempre amb molta molsa, eh? Vas pujant pujades, baixant baixades, creuant rius...
Et baralles, amb... també, no? Pots barallar?
Hi ha enemics. Els enemics són els EUV, eh? Tot té noms estranys aquí. Són uns esperits que si et detecten... Intentaré explicar el que passa si et detecten. O sigui, si et pillen... es converteixen com en un fang negre que després deriva a tinta de calamar del que surt un calamar i això et porta com a t'enfonsa i vas a petar a sota l'aigua i acabes entrant per la boca del Norman Reedus i acabes veient el cul d'un fetus que t'ensenya el dit, et diu ok i revius, això sí, amb la càrrega malmesa. Tot aquest rotllo que t'he fotut és bastant simptomàtic perquè vol dir tanta parafernàlia i cosa rara per acabar dient la càrrega que portes ara està malmesa. Quan l'entreguis en comptes d'una A, tindràs una C.
Però tu ets guionista de ràdio, de tele.
Sí.
Ets una persona que vol concretar i ell ha fet una aventura que duri una mica, no?
Ell ha fet una història tan complexa que implica, entre altres coses, cinemàtiques, moltes cinemàtiques, llargues, constants. Estem parlant de més de 10 hores de cinemàtiques i, clar... al final acabes tenint por d'entrar en un determinat lloc i dius, sé que ara ve una cinemàtica i ho sento, però hòstia. No em ve de gust, vaig a donar una volta perquè vull jugar una mica, no?
Oh, hòstia, Kojima, ara una sèrie no em ve de gust.
Jo tinc la sensació de que Kojima el que vol és explicar una història i fer-te reflexionar, però si això és el que vols, hòstia, Kojima, fes una pel·lícula o una sèrie, si el que has d'explicar és molt llarg. No estic segur que el videojoc sigui el seu mitjà més ideal.
És un videojoc?
És que un videojoc, per mi, ha de ser entretingut i divertit des del minut 0, potser no, des del minut 5. Uh-huh. Death Stranding, per molta gent, serà ultra avorrit, passada aquella fascinació de les primeres hores, que és molt real, eh? Jo no li vull treure mèrits perquè en té. És a dir, fer un joc així no només no és fàcil, sinó que segurament ningú que no fos Hideo Kojima podria fer-lo. Perquè la indústria dels videojocs té molta por a innovar i acaba provocant que tots els jocs s'assemblin molt entre si, tenen mecàniques molt similars, tot et sona a déjà vu al final, i quan un joc revoluciona en alguna cosa, immediatament és copiat per tots els altres, no? Fer una cosa tan diferent com que enmig d'uns enemics que no puc veure, em tapo la respiració amb l'R1, però trec un bebè que porto penjat amb una peixera al pit i que movent el comandament l'estic calmant. O sigui, això no s'assembla absolutament a res.
No, això em sembla... Sabeu allò? Clar. Com un joc dadaista?
És correcte, és un joc... Què collons estic fent, no? Aleshores, clar, és un joc que té idees molt innovadores que van més enllà de fer-ho tot raro. Per exemple, els jugadors, diversos jugadors per tot el món, et van deixant cordes, escales, missatges... Sí. És a dir, hi ha una espècie de multijugador...
Cooperatiu,
que queda en el món per ajudar-te. Ja. I tu els hi pots fer like... Sí. És a dir, té unes idees que estan molt bé, que no s'havien fet mai.
Et pots convertir en una espècie com d'influencer del món.
Correcte, tot això està molt bé.
I, perdona, l'escala pot ser per travessar un riu, per exemple.
Són escales que normalment estan posades per ajudar-te, perquè són persones que han passat per allà abans i ho han hagut de fer. Per tant, tot això està molt bé, però alhora, també et dic que quan portes dues hores caminant amb 100 quilos a l'esquena, que a més... ets molt torpe, perquè amb 100 quilos de l'esquena se te'n va a la dreta, se te'n va a l'esquerra.
Està ben aconseguit.
Penses, a què coi estic jugant jo ara, no? Hi ha moltes coses objectivament fantàstiques. Tot l'estètica que té, el disseny artístic, tots i cada un dels objectes del món de Death Stranding molen. Això és difícil, fins i tot el paraigües. El paraigües mola molt, el paraigües. Transmet un gran realisme, és molt original, explica una història diferent, però hi ha coses que són objectivament dolentes. És avorrit, és lent. Les físiques són un desastre, ho sabreu quan agafeu la moto. Us costarà reconèixer-ho, però quan porteu 15 hores jugant, encara no sabreu de què coi va el joc ben bé. Jo, resumint, és un joc que crec que és necessari que existeixi, perquè és un toc d'atenció que diu es poden fer coses diferents... però no és un joc ni molt menys per tothom. Si t'agraden els shooters, les històries directes i els jocs que foten canya, te'l pots oblidar. Si t'agraden les històries, la ciència-ficció, el realisme, la vida contemplativa i estàs apuntat a un club muntanyenc, compra-te'l. Death Stranding ha baixat un 75% de vendes la segona setmana respecte a la primera.
La primera va ser molt potent, no?
És que la primera tothom l'esperava moltíssim.
Va estar per sota Days Gone. És a dir, omplirà els carritos de jocs de segona mà a Game d'aquí 4 dies. Però, no sé, potser ho va tenir Konami al costat, perquè Kojima no era tan mala idea, però podria passar que Death Stranding fos el futur Shenmue. És a dir, aquesta mena de jocs que en el seu moment no van tenir tant de reconeixement, però s'acaben convertint en un objecte de culte, podria ser.
Tu expliques que la música és... que moltes vegades estàs caminant entre aquesta música... Tu controles la música o va fent?
No, té molt de pel·lícula en aquest sentit, també. Tu estàs començant a caminar sense cap altre objectiu i a la que arribes a un punt que tu te n'adones que hi ha una vista especialment bonica, el joc automàticament et salta una cançó a part, a totes les zones on pots descansar hi ha un reproductor de música on pots recuperar aquestes cançons. És a dir, està pensat perquè t'aturis, contemplis, facis una captura de pantalla. Jo ara, al meu fons d'escriptori de PlayStation, tinc una imatge de Death Stranding. O sigui, això sí que ho ha aconseguit.
Molt bé. O sigui, estan fent que un joc llarg encara s'allargui molt més.
No, és que és una mica com Perdidos. Tu saps que al final t'emprenyaràs amb Kojima. Per tant, el que has de gaudir és el camí, perquè no vas enlloc. Ja té tota la pinta.
Jo he escoltat alguns youtubers i alguns streamers que hi estaven jugant que deien està molt bé aquest joc quan hi jugues, però mirar-lo no és el mateix. Estàs d'acord?
Jugar-lo és avorrit mirar-lo i mirar-lo és directament suporífer. Kojima va dir que seria divertit a partir del 50%. No hi idea que haver arribat al 50%, suposo.
No és... pots veure per on vas?
No. A veure, és un joc que està pensat perquè t'explica una història molt complexa i molt presumptuosa. Aleshores, jo em pregunto, la format ideal era un joc, realment? O era una sèrie de Netflix? Potser sí, no?
Molt bé, doncs...
Sé que Carles l'ha jugat, aquest joc.
Sí, després en parlarem d'aquest Carles Cris, perquè encara no l'hem presentat, i ara ho farem doncs com es mereix. 2020, quan surti per PC, me'l compraré, i parlarem un dia, farem un cafè, i comentarem la jugada.
I potser hi veus una altra cosa.
Sí, exacte.
A veure quantes caixes ets capaç de portar a l'esquena. Jo a partir dels 100 quilos em foto de lloros.
Bueno, qualsevol persona, eh?
Això t'ho dic.
Generació Digital, amb Albert Murillo.
Cada divendres a 11:15 de la nit, a ICAT.
Doncs continuem a ICAT, continuem al Generació Digital, el programa de videojocs d'ICAT. Del 28 de novembre fins a l'1 de desembre, com els nostres oients ja saben, se celebra una nova edició del Nice One Barcelona. Vam tenir la setmana passada el seu director i, com també passa des de fa uns quants anys, en el marc d'aquest esdeveniment, també se celebra la gran festa del Pixel, la Retro Barcelona.
La Retro Barcelona es farà al pavelló 5 de Fira de Barcelona, Gran Via de l'Hospitalet, organitzada des del 2013 per l'Associació Cultural Retro Barcelona. Avui coneixerem totes les seves activitats, zona de venda, de competició, de joc i de comunicació.
Carles García, benvingut al Generació Digital altre cop. Gràcies per haver vingut al nostre programa.
Hola de nou, gràcies a vosaltres, com sempre. És un plaer estar aquí.
Dies abans, eh?
Sí, com sempre.
Sí, sí, sí.
I a més avui, amb l'Elisabet.
Ah, exacte.
Amb molta il·lusió.
Sí, sí, perquè... bé.
No hi havia manera de coincidir.
Exacte.
Semblava...
sí. Vosaltres us comunicàveu perquè el Carles vingués al programa, però no us... bé, ja sí que no, us havíeu vist alguna vegada.
Ens hem vist molts cops, sí. Però no sé què passava últimament, que al programa no ens veiem mai.
Sí,
i mira que hem parlat, eh? Però no hi havia manera. Així trenquem ja la llegenda de que jo em disfresso de Carles.
Exacte.
I que no existeix.
Doncs escolta'm, hem fet una còpia del mapa, no?
Sí, dels 5.000 metres quadrats que tenim aquí, el nostre guió.
Exacte, preciós.
Una mica menys que el terreny del camp del Barça, pel que veiem, no s'ha quedat petit, però gairebé, eh?
No, ja fa uns quants anys, des que estem amb els companys de fira, que ens cedeixen un espai bastant generós, que, bueno, de tant en tant ens costa una miqueta omplir-lo, però tenim molta, molta oferta, moltes propostes, i aquest any crec que està molt bé tot el que...
És que 5.000 metres quadrats és això, eh? Em sembla que el camp del Barça té 7.500, vaig estar mirant-ho, i bé, és que omplir un camp del Barça...
És molta història retro.
Sí, sí.
Vull Carles, dir que... tu sempre defineixes la Retro Barcelona com una fira-festa. Explica'ns aquest concepte.
Sí, al final és que no deixa de ser per nosaltres una festa vintage, una festa del videojoc, com tu dius, del Pixel, no?
Sí.
Vull dir, són moltes hores que tots hem passat, hem crescut amb aquestes màquines, amb aquests videojocs, i al final ara ja som gent més gran i ens agrada tot reviure tot això, i clar, doncs quan ens deixa la família, els famosos family points, no?, que en diuen, doncs ens reunim en aquests llocs i compartir vivències, compartir doncs, batalletes de petit. I jo crec que això és molt maco, i sobretot també el que sempre dic cada any, i no em canso de dir-ho, i em perdoneu, no? A mi m'emociona molt veure aquell pare o mare que ve amb els seus crios i a ensenyar-los el que jugaven quan tenien la seva edat, no? Això realment és molt emotiu i bueno, busquem aquest esperit.
Molt bé.
I comencem per un clàssic, Videojuegos por Alimentos. Per qui no sàpiga de què va, explica'ls-hi.
Videojocs per Aliments és una iniciativa solidària que ja fa molts anys, és la primera edició, de fet, que consisteix en, diguem, un mercat, un mercadillo, el que es diu, que s'intercanvien doncs, videojocs que cedeixen, o que, perdó, que donen la gent o companyies que donen, i la gent els ha de comprar, entre cometes, no amb moneda, sinó amb aliments. Aquests aliments, al final de l'esdeveniment, doncs els donem al Banc d'Aliments de Barcelona.
Mm-hmm. Això està molt bé.
Molt maco, sí. Jo sé, sempre animem que la gent... No costarà portar 2-3 quilos de aliments no peribles.
Llegums, arròs
oli...
Sí, i perquè, bueno, malauradament, doncs hi ha famílies que no estan passant els seus millors moments i això realment ajuda moltíssim.
A l'estiu vau fer el cartell d'aquest any, d'aquesta nova edició, un cartell del Rubén Álvarez.
Sí.
I està dedicat als 50 anys de Konami.
Sí.
Jo no, vull fer una pregunta concreta. De totes aquestes màquines que hi haurà alguna màquina original de Konami o de Scramble, més concretament?
Oh, és molt difícil, Scramble és el primer joc de Konami, molt bona aquesta.
Sí,
és un no
joc
sona.
Que a mi m'agradava tant aquest joc.
Però a tu no t'agradava el Crazy Climber?
També, el Crazy Climber. Bueno, quan facin els 50 anys de Nishibutsu, sí, exacte, sí. Doncs ja ho demanaré. Però
jo soc més de Frogger, a mi m'agrada molt.
A Frogger també.
M'encanta.
Sí. I Konami, 50 anys, i suposo que hi haurà alguna cosa relacionada o no amb la banda de cartell?
Sí, una de les xerrades principals és la que doncs, homenatja una miqueta el 50è aniversari, organitzada, la fa el José Pedro Fernández de Espíri i el José Antonio Moreno, a la Vil Riu, que personalment són dues de les persones que més en saben de la companyia japonesa.
Molt bé.
I, bueno, una miqueta repassaran la trajectòria d'aquesta mítica companyia.
Molt bé. Parlant de xerrades, n'hi ha una també molt concreta, que a més m'ha fet molta gràcia, de la concreció. 1995-1996, salt als 32 bits.
Sí.
Que ho farà, ho exposaran la Salva Fernández, de Meristation, que ha vingut ja al programa alguna vegada per a la Zelda, si no estic equivocat, i el Toni Piedrabuena, de 3D Juegos.
Sí, això va ser una xerrada que són amics meus, i l'any passat, precisament a la Retro, va haver un moment que els vaig ajuntar, em vaig fer una foto amb ell i els vaig dir, escolteu, jo us vull ajuntar l'any que ve.
Molt bé.
I a part que són dos comunicadors excepcionals, em van dir, no, són amics, molt, molt amics entre ells, i van dir, vinga, per què no? Llavors, l'excusa és el 25è aniversari d'aquest any, que també s'ha celebrat el 25è aniversari de PlayStation i Saturn.
Molt
que
bé.
Van sortir a finals del 94.
És que ara venen tots els...
Tots els aniversaris
ja va venir.
És que hi ha molta història.
Sí. Vull dir que déu-n'hi-do.
Doncs aquest any una de les novetats és una zona LAN, com la que es feia fa un munt d'anys per jugar en xarxa. Com ho fareu, això?
És una bona pregunta. Aquest any, vull dir, com la cosa va d'experiències, com bé va dir el company, no? El Josep Anton Llopart, de la Nice One,
sí.
Doncs nosaltres també ens hem pogut sumar, no? I intentem cada any portar alguna novetat. És molt difícil, ja sabeu que en una fira retro, doncs, portar novetats, perquè és bastant complicat, no? Però hi ha una cosa que jo diria que s'ha quedat una miqueta antic ja, no? Vull dir, a l'AN. Els jocs ja inclús ja no ho porten, aquesta modalitat, no? Llavors, podríem parlar que és retro, ja?
Sí, jo penso que sí, no?
Aquest any, doncs, hem muntat una de les illes, ens hem muntat en una zona LAN. No és com a mi m'hagués agradat, per exemple, que és amb els típics PCs de l'època...
Sí, tarjeta de red, carro cruzado, exacte.
Bueno, sí, i llavors... hem hagut d'utilitzar les Xbox 360, que tenen jocs, diguem, que són retro, alguns d'ells... I per jugar amb l'any, per exemple, el Duke Nukem 3D, els primers Call of Duty, el Modern Warfare, que ja podríem dir que són... Bueno,
sí,
que passa que la 360 i la Play 3 no són retro, potser, però tampoc són noves. Estan en aquell limbo que...
Sí, que les trobes en botigues de segona mà i encara no tenen prou pols.
Exacte, això mateix.
Doncs parlant d'aniversaris, un altre aniversari sonat és el de la Game Boy.
Sí.
Mítica on les hi hagi.
Home, això és la relíquia de molts adolescents que van créixer i és una consola molt estimada per molta gent. I aquest any, doncs sí, és el 30 aniversari.
Tindrem també xerrada dedicada a la Game Boy?
Sí. Aquesta xerrada la farà el Marc Royan, Funs, amb el Rafa Laguna, també, que és un altre... un paio molt, molt divertit. A mi em cau molt bé i també en sap bastant del tema. I, bueno, repassant una miqueta, més que de la Game Boy també, homenatjaran també una figura que per mi no ha passat una miqueta desapercebuda també amb el temps, que és Gompei Yokoi.
Gompei Yokoi.
Sobretot és un homenatge a Gompei Yokoi.
Molt bé. Oriol, posa't més a propet. Sí, home, sí.
Jo crec que heu d'estar una sobre de l'altre.
L'Oriol ha parlat del Death Stranding. Sí. Ella ens prova els jocs que sempre surten, té un rerefons retro important, també.
Sí, jo quan vaig a la Nice One, en aquest cas que ha canviat de nom, vaig a la retro directa. És el que més m'agrada, perquè jo només veure els TRTs posats en filera amb totes les consoles originals connectades per RGB.
Sí, sí, sí.
Jo trobo molt a faltar l'època aquesta de televisions de tub. A casa en tinc tres. Tinc tres...
Ah, sí, tens tres teles de tub?
Teles de tub, que tinc discussions amb la meva dona molt heavies, perquè ara és un problema d'espai.
Clar, clar.
Tinc una girada 90 graus per jugar amb jocs verticals d'arcade.
Què m'estàs dient?
Quan entren les visites i veuen una televisió Sony girada 90 graus, pensen que estic sonat.
No, que ets Marcel Duchamp.
Clar, però tu també deus tenir alguna cosa d'aquestes a casa, deus tenir un problema d'espai, com a mínim, m'imagino.
Sí, sí, sí. Passa que ara m'he mudat i ara tinc més espai, però sí. Això que dius tu és el modo tate.
Correcte, el modo tate.
Shoot-em-ups, és brutal.
Sí. Modo tate, mira, no ho havia sentit mai, això.
Sí, el modo yoko, que és el modo horitzontal, i el modo tate.
Molt bé.
Sí, sí, home, de fet, ara veiem les imatges de la Retro Barcelona, que està ple de cabinets japoneses.
Sí, d'aparells estranys. Sí.
Que són tots aquests TRTs que es poden girar 90 graus. Jo amb això flipo. Però, per cert, aquestes màquines ara es venen com si fos el pa del dia, eh? Surten a la venda per internet a 1.500 euros i es venen en qüestió de minuts. Hi ha un boom amb això.
Déu-n'hi-do.
I pot ser que cada vegada hi hagi més associacions dedicades al tema retro? Per exemple, aquest any s'estrena Arcade Invaders.
Sí, senyor. És una de les noves que ve aquest any, que precisament obren portes d'aquí res. És una associació recent fundada que està aquí a Mollet. I sí, és una... el tema aquest de recuperar aquestes màquines cada cop hi ha més, i està bé, perquè en el seu dia van obligar a destruir-les, una bestiesa.
Sí, una cosa que parlàvem l'altre dia de lo del New Park, no? Sí, que les obliguen a destruir quan tanca un saló arcade.
No les podies vendre directament a un particular,
Són màquines que estan lligades a un impost, perquè són màquines que poden recaudar diners. Quan es donen de baixa, si no les podries posar en circulació sense pagar un impost, en una altra banda, en un altre negoci, i llavors, clar, en teoria, quan ve l'inspector de la Generalitat, ve amb un martellet i ha de fer la placa i fer pataclac.
Però els hi podria anul·lar d'alguna manera, no?, aquest codi de recaudar diners per poder-la guardar.
Abans
és una
no
pena.
Hi havia aquestes... Abans no. Abans venien a donar baix un pinball i cop de martell.
Tu conserves, Carles, alguna videobal, alguna d'aquestes màquines
jo
antigues?
En tinc alguna casa, també tinc un pinball, però, al final acabes jugant a la Super Nintendo, a la Mega Drive...
Tema pinball, tema els veïns, que com ve... Perquè, clar, un pinball...
No té veïns, segurament.
No tinc veïns.
Per tenir tantes teles de tub i un pinball... Albert, té un xec en blanco, aquest noi.
Ho té tot insonoritzat, no?, com una discoteca a casa seva.
Cartons d'ou. Cartons d'ou per les parets del menjador.
Hi ha una febre a pinball. Sí, veïns. Els pinballs a 6.000 euros.
N'hi haurà, no?, també de pinballs.
Tornarem a haver-hi pinballs, i això és una cosa... Tornarà a haver-hi futbolins, per exemple, que l'any passat va ser una de les novetats, no? Va agradar molt, va encaixar molt a la gent i, perquè va molt lligat, també.
És que, de fet, Eli, digue'ns, sisplau, les competicions i tornejos que hi haurà.
Déu-n'hi-do, ara que dius futbolins, no és l'únic. També teniu tornejos de Super Smash Bros, de Super Street Fighter 2, de International Superstar Soccer Deluxe, Mario Kart, Super Tennis, Fatal Fury Special, Micro Machines 2, Windhammer i el Trivial Musical. Déu-n'hi-do. Deu ser difícil muntar tots aquests tornejos.
Per sort, tenim ajuda. I aquestes mateixes associacions organitzen cada un d'aquests tornejos i llavors això ho gestiona un dels companys. I, parlant precisament abans d'aquestes experiències, doncs precisament el torneig de Mario Kart és una novetat que no ha fet mai ningú.
Molt bé.
El torneig de Mario Kart Super Circuit, que és el de Game Boy Advance. Linkades, les Game Boy Advance, amb la GameCube, jugaran amb GameCube, amb el Game Boy Player i linkar-lo. Això no ho ha fet mai ningú. És una... bestiesa que se'n vol córrer a mi. Ràpidament, el Diego...
A veure si funcionava la cosa, no?
Sí, sí. Quatre teles de tubo.
Això va ser amb unes cerveses, una tarda, van dir que no hi huevos.
Però ho podrà veure el públic, això?
Sí.
Amb les pantalletes no pot ser? O estaran connectades?
No, perquè es jugarà amb la GameCube i el Game Boy Player, aquell accessori que posava sota.
Ah, molt bé.
I amb el cartutx de la Game Boy Advance, del Super Mario Kart, del Super Circuit, i amb un cable Link que van treure, que era el que et permetia jugar amb un altre Game Boy Advance.
Molt bé. Una de les coses que feu que m'agrada molt són la possibilitat que doneu als podcasts a fer el seu programa allà.
Sí.
Això està molt bé, m'agrada molt que ho feu.
Sí, personalment és un, el podcast és un mitjà que continuo apostant, jo crec que això no s'ha de perdre, és un, fer ràdio és xulíssim. Aquest any, com que teníem l'escenari principal compartit amb la Nice One, uh-huh. això deixava fora uns quants podcasts que cada any ens acompanyaven, no?
Ja.
Llavors, què hem decidit a l'associació? Amb el Marc Royan, escolta'm, fem una zona petita de podcast, com es feia antigament, la... bueno, potser també es fa encara al Saló del Manga, no? Amb Mission Toki i companyia, que feien allò un podcast allà, i vam decidir-ho fer, i donar, doncs, cabuda a més podcast.
Molt bé. Dels expositors, abans de passar amb una connexió que farem ara amb l'Star, m'ha sorprès un... a veure què em dieu, també Francesc, el Tromax... Sí. Tromax és un personatge que en el món del retro, i sobretot de MSX, jo el segueixo perquè té màquines impressionants. De fet, en té una que crec que és molt difícil d'aconseguir.
El Dragon 64, no, em sembla?
Exacte. Sí. I Tromax té el seu propi stand? Sí. Aquest noi té el seu propi stand?
Aquest any sí.
Perquè té un museu a casa, no?
El David té una bona col·lecció. Jo, probablement és el noi que conec té una col·lecció més extensa de MSX, que és el meu sistema que jo vaig créixer, no?
Molt bé.
I llavors aquest any, l'any passat ja m'ho va dir, escolta'm, Carles, que l'any que ve, si tens un petit espai per mi, jo vaig dir, encantat. I a més, amb MSX. Vull dir, si hagués sigut una altra plataforma, Spectrum, per exemple.
Clar, que
no, és conya. Però encantat. I a més, el David és una persona, és molt bona persona.
No, sí.
Ho dona tot, a més.
Encantador.
Els que el coneixem...
Passional absolut, sí.
Sí.
Doncs sí, ho vaig llegir i vaig dir, mira, molt bé. Sí. Escolta'm, Carles, no marxis perquè ara fem això, anem a provar una connexió, la fem via satèl·lit, és una mica complicada amb l'Star, perquè mai
s'ha... Quins mitjans tenim en aquest programa?
Sí. Via satèl·lit és tecnologia analògica, també, ho fem, no és digital, perquè ell té un transpondador estranyíssim, saps?
És un condensador de flujo.
Sí, algú sí.
Semblarà que surti des d'una Game Boy Advance, eh?
Sí, em sembla que sí, però cada dia ho estem, no sé, jo crec que ho estem millorant. Així, doncs, anem a connectar amb l'Star. Endavant.
Yep. Bona nit, guapos i guapes, com estem? A veure, no sé si ho sabíeu, i ho he dit alguna vegada, suposo que sí, ja teniu memòria, i si m'escolteu alguna vegada. A la meva vida segueixo tres conspiranoies, diguéssim, tres teories conspiranoiques. Fins ara les creia ferventment. N'hi ha dues que sí, n'hi ha una que ara us parlaré. La primera conspiració que estic convençut que existeix és que Michael Jackson no és mort. La segona és que el pobre Steve Jobs el van matar. També em podeu intentar convèncer, però ja us dic jo que no, perquè el van matar, perquè només s'ha de veure el tarannà que ara fa Apple. I la tercera teoria és que l'Elisabeth Sánchez i el Carles Vizioplanet, d'organitzador de Retro Barcelona, eren la mateixa persona, perquè fins ara no s'havien trobat mai, no els havien vist mai els dos junts. Ja es veu que sí, es veu que ara doncs, m'heu fotut la teoria a prendre pel sac, que ja no tinc moltes ganes de viure. Vull dir que estic una miqueta empipat. I ja que estic empipat, i ja que tenim el Carles per aquí, i ja que la setmana vinent serà a Retro Barcelona, que jo hi seré per allà, i suposo que vosaltres també hi sereu, si sou gent de bona casa i bona gent en general, doncs bé, voldria fer uns comentaris que majoritàriament m'han arribat, de veritat, us ho juro, eh? O sigui, Carles, ho sento molt, però... Mira, són crítiques constructives, prendre-t'ho així. I si no t'ho prens, doncs també, com que soc petitet, el dia que ens veiem, doncs tu em pots, amb una mà, amb la mà esquerra, me pots fotre un parell de mastegots. A veure, la primera és que em diuen, és que diuen que la gent que vol anar a Retro Barcelona, hosti, nen, que han de pagar 18 euros. La part retro, els hi pica. No podem fer alguna coseta? Descomptes, posar una paret entremig... Segona, em comenta un conegut youtuber que quan ell vol anar, doncs li demanen l'oro i el moro, que diuen a les Espanyes, que diu que hi ha youtubers que van, que són d'aquests que ha-ha-ha-hi-hi-hi, que criden molt, que no aporten gaire cosa al retro, que sí que parlen de videojocs i tal, tot el que tu vulguis, però que de portar constructivament, doncs, es queden justet. Una altra cosa que em diuen, les conferències, aquest és bo, a veure, les conferències, a veure, Carles, què passa, tio? Què passa? Speedy? Me l'estimo molt, me l'estimo molt, però un altre cop? Bruno Sol, un altre cop? Fukui, una altra vegada? Fill meu, tens l'Albert Murillo aquí al costat, L'Albert García ens està mirant des de casa, també pot vindre, Escolta, que jo voluntari, jo si em necessita, jo et puc fer una xerrada de... I un altre que em comenten és els preus dels stands. Que sí, clar, que porta una tenda, doncs clar. Però els que venen jamás, diguéssim, o els que venen clauers, hòstia, clatellada, Escolta, que està molt bé. Però, escolti, alguna cosa tenim que fer, no? No sé, digo jo, no sé, constructiu. No el tinc empipat, eh? No.
Mireu, la majoria d'aquestes coses que ha dit, vale, malauradament no depenen de la Retro Barcelona.
Per el exemple, preu, per exemple.
El preu és un d'ells. O sigui, jo sóc el primer, que l'any passat, vull dir, que ja quan m'ho va dir els responsables de fira, ja els vaig dir que crec que no era la millor decisió. I més quan l'any passat es van cometre errors. Jo crec que aquest any, si vols tornar a guanyar el públic que està descontent de l'any passat, el que no pots fer és pujar el preu. Vale? La zona retro, evidentment, no podem posar una barrera. Ja ho hem demanat, més d'una vegada, una entrada exclusiva.
Sí,
una entrada exclusiva per la retro només. Logísticament és molt complicat per part de fira. Ja ens ho van dir. De fet, ho hem demanat dues vegades. I no. El tema dels influencers i els youtubers, tot això, passen un filtre que és de visites o de visualitzacions o de seguidors.
Per part
de fira. Clar, nosaltres això no controlem nosaltres el tema de la premsa i no podem acreditar en aquest aspecte, vale? Jo si és un compromís, llavors jo puc acreditar, no? Però jo això no puc.
I l'estar l'any vinent l'agafes com a conferenciant.
Ah, sí.
Tot això és perquè vol ell anar allà.
Sí, no, sí.
Amb Murillo també, eh?
Jo que...
No treguis avui un sol, que soc molt fan.
No, jo per a l'Scramble i la Crazy Climber, però clar, què diria? No sé.
Que no pots afegir Windjammers i tens 15 minuts més.
Sí, d'acord.
Sí. No, jo agafo el guà.
Molt bé.
De l'any que ve, això, i bueno, llavors, del tema del preu dels estants, realment nosaltres... necessitem el lloguer dels estants per poder portar el Retro Sevilla, que ens costa una pasta. L'allotjament de 6 dies no és barat. El de Navarra, que és el que porta les candies japoneses, els de Madrid. És a dir, tot això ens costa molts diners. I pagar allotjaments de ponents que venen de fora i tal. És a dir, clar, això ha de sortir a algun lloc. No curem taquilla nosaltres, no curem guixeta. És a dir, jo entenc que pel que ven Hamas, doncs...
Hamas són aquelles plaques que anaven dins de les màquines?
No, els Hamabits.
Són aquelles boletes que les escalfes amb la planxa i fas...
Aquests també passen
per aquest
concepte. Sants de cuina i aquestes coses.
Recordeu les plaques amb el
connector Jama, no?
Ai, què en dic?
També s'ha d'entendre que un stand a la Nice One val 1.100 euros, a la nostra val 3 i 4 vegades menys. Però és car per aquest tipus de gent, però realment està, no dic a l'alçada, però sí que concurrència amb...
Jo vull dir una cosa, la Nice One o la Barcelona Games World l'any passat és un ambient que és com una espècie de botiga de videojocs gegant, però en canvi la Retro Barcelona és una altra cosa, la Retro Barcelona és un somni per la gent que ens agrada tot aquest món. El que s'acaba aconseguint allà no té preu.
És a dir,
encara que l'entrada sigui un pèl més cara, encara que hi hagin les dificultats que són evidents de portar uns tios de Sevilla, etc, el que aconseguiu allà té un mèrit que el dia que no es pugui fer, jo vaig on aneu, on sigui. O sigui, és un dia a l'any que s'aconsegueix una cosa que és un miracle.
Absolutament.
I el dissabte faig jo una xerrada, eh?
Que no ho he llegit, això.
Doncs sí, faig una xerrada el dissabte. Faig check-in sobre tema de periodisme de videojocs, que és el meu tema, com pots veure.
Molt bé. Ai, doncs no ho he vist.
Sí, a representació de la generació. No està el Murillo ni l'Star, però estarà la Tost.
Molt bé. No, l'Star sí que hi serà, eh? Jo ja ho he dit que hi serà per allà.
Sí, però que queixar-se és gratis.
Exacte.
És que no sé si el tornaran a convidar després d'aquest vídeo.
No, però sincerament, ja em sembla molt bé que es fan aquest tipus de crítiques, perquè són gent, són crítiques que molta gent pensa, i jo estic d'acord amb moltes de les crítiques constructives, evidentment, eh? A més, l'Star és una persona que sempre...
No, si algú pot fer-la, és l'Star, eh?
Sí, nosaltres no.
Exacte.
No, però vull dir que hi ha gent que t'ho fa en plan destructiu.
Ja.
Vull dir... Sí. No és el cas.
Estava enfadat i ensenyant la llengua. Estava molt enfadat, saps? Sí. Ho ha demostrat d'aquesta forma, eh?
Vol estar en barato i fer una conferència, eh? Resumint.
Exacte.
Ja està. Bueno. Doncs Carles García, director de la Retro Barcelona, molt bona sort en aquesta 7a edició. Recordem als oients que han d'anar a la niceonebarcelona.com per comprar les entrades i que almenys vagin un dels 4 dies que es farà, del 28 de novembre a l'1 de desembre.
Molt bé, gràcies.
El 28 i a Retro?
Tots 4 dies hi ha
entrat. 4 dies, fantàstic.
Sí. Doncs vinga, Demi, gràcies i sort.
Gràcies.
Si algú es pot acabar el Tetris, som els de Generació Digital.
Doncs nosaltres tenim moltes ganes ara d'escoltar el Chris Vilches, perquè hem de saber quins són els jocs que han aparegut avui. N'hi ha molts i ell ens ho resumeix amb un que en té moltes ganes.
Avui, com cada setmana, vull destacar un joc que enamorarà a tothom. Un joc que quan el vaig veure vaig pensar... Wow, Un joc que jo vaig pensar que s'havia cancel·lat perquè fa molt de temps que va sortir el primer tràiler, però mira, que com diu el meu pare, estava vivito y coleando. Una expressió que ens ve al pèl, perquè nosaltres tindrem que posar-nos a la pell d'una guineu que podrà posseir altres animals per poder anar a diferents llocs del joc, volant, per terra, per aigua... Bueno, de diferents formes. Durant aquesta aventura, durant aquest viatge, haurem d'esbrinar què ha passat i anirem descobrint, amb la història, què ha passat amb la civilització humana. El títol, a simple vista, em recorda molt, però molt, a l'Abzu. És una aventura, bueno, relaxada, èpica, molt bonica. És aquest tipus de joc que t'enamora l'escenari, que vols sobrepassar els seus límits, vols anar més enllà de lo que et deixa el propi joc. Lost Ember està disponible per a PC i consoles, menys Nintendo Switch, que arribarà una mica més tard, i que podeu veure el seu desenvolupament al seu canal de YouTube des de que va sortir el primer tràiler fins avui mateix. Un joc que sense dubte serà un dels principals d'aquest final d'any.
Doncs molt bé, per cert, avui també surt un joc que em fa molta il·lusió, Francesc, que és el Civilization 6, que ja ha aparegut, el fan per PlayStation 4, crec, i per alguna altra plataforma.
És curiós, no?, un joc d'aquestes característiques per consola.
Exacte.
No haguessis pensat mai que la mena de públic per aquest joc també el poguessis trobar en consoles, però també els jugadors són cada cop més grans, no tens un bon PC, però a vegades tens una consola i...
Però farà l'altre un ratolí i un teclat, no? Serà molt estrany, això.
Bueno, depèn.
Joc d'estratègia amb el comandament.
Sí, comandament, amb la creueta has d'anar movent el joystick.
És molt estrany.
Doncs ara anem a escoltar la Gina, perquè tenia moltes ganes de, sobretot, veure i escoltar què s'ha dit de l'Stadia, d'aquesta nova proposta de Google. Perquè aquesta setmana s'ha acabat l'espera i alguns afortunats han pogut testejar ja la nova consola, el núvol de Google, que aspira a reinventar els jocs. Google Stadia, no, Gina?
Sí, exacte. El joc per streaming fa anys que es prova, ja ho hem vist amb Homelive i Gaikai, que van demostrar fa poc temps que el joc en remot era perfectament possible i funcional amb una connexió normal, com les que tenim a casa.
Normal, domèstica, diguéssim.
Exacte. Molt. Les dues empreses les va comprar Sony i són l'essència de la companyia japonesa que té ara assajant amb el PlayStation Now.
Generació Digital, amb Albert Murillo.
Cada divendres a 11:45 de la nit a iCat.
Okay, so you're wondering what exactly is Stadia?
De fet, d'aquesta forma és com es presenta en el vídeo oficial de Google aquesta nova forma de jugar, no?
Sí, perquè cada vegada estan sortint molts més serveis d'aquest tipus, com per exemple es va presentar també fa un temps que encara no ha sortit xCloud de Microsoft, i així anem sumant noves maneres de jugar. Però avui parlem de Stadia, que és això que estem sentint, que per qui no ho conegui és un servei de videojocs mitjançant streaming, és a dir, el núvol, perquè ara només funciona amb una cosa que es diu Premier's Edition, que costa 129 €, és a dir, t'has de comprar com...
Hi ha un Chromecast
i un comandament, i tu aleshores et connectes en un núvol i allà jugues a jocs superpotents que tu no tens instal·lats al lloc, que estan instal·lats en un servidor remot en alguna part del món.
I tu el que has fet és contactar amb professionals del mitjà de premsa per veure com han tractat el tema, no?
Sí, i ens han enviat en notes de veu. Per exemple, el youtuber Pazo64 diu que és un llançament estrany.
Si parlem d'Stadia en concret, però a prop del llançament sembla ser que estan tenint problemes, com moltes característiques que van prometre i que no arribaran a temps. Fins que no tinguem a les mans al catxarro, doncs, imagino que no ho sabrem. Hi ha gent que diu que és fantàstic, que ho ha provat, i hi ha gent que també ho ha provat i diu que encara li falta moltíssim per millorar. Sent un servei nou de Google, a mi em fa dubtar de si amb tants problemes amb el llançament ells mateixos es creuen o estan convençuts del producte que estan fent, perquè que està sent raro.
És molt curiós perquè l'anunci que ha fet també... Google d'Stadia val calés, d'aquests personatges que volen, etc. Vull dir que ells, com, jo crec que sí que s'ho creuen, perquè s'han gastat molts diners.
És
no?
El futur. El que passa és que això que diu que hi ha gent que li agrada molt i gent que diu que no funciona tan bé, això és exactament així.
Sí.
Hi ha una opinió bona i dolenta, però és que, clar, suposo que depèn de la connexió.
Si
la connexió és bona o no.
Clar, i depèn d'una mica del que esperis, no? Per exemple, també hem parlat amb Benjamí Villoslada, que és vitòleg de les Illes Balears, que ell no és jugador de videojocs i, en canvi, ho troba una gran oportunitat per la gent que és com ell.
Jo no li donaria massa importància a les limitacions tècniques de les primeres versions. Recordeu com era qualsevol programa quan va aparèixer la versió 1.0? Per exemple, el WhatsApp no té res a veure amb el que ara. El que més m'atrau d'Stadia és la capacitat de fer els jocs immersius i d'alta qualitat en quelcom molt accessible per la majoria, amb poc hardware, aprofitant la televisió de casa i la connexió de fibra òptica.
I després has anat també a parlar amb el Joan Albert Ros.
Sí, de la web lúdica.cat, que és una web en català que parla de videojocs. Uh-huh. I a mi m'ha agradat molt el seu punt de vista, perquè parla d'aquest punt de vista que parlava també el Benjamí Villoslada.
Avui al catàleg hi ha poc més d'una vintena de jocs. Així que pensem que el videojugador ultrança que compta amb altres videoconsoles, segurament a Stadia de moment no li fa ni fred ni calor. En canvi, per videojugadors ocasionals que no disposen d'altres plataformes especialitzades ni d'un ordinador prou potent i que això sí tinguin una bona connexió de banda ampla, Stadia els pot proporcionar una solució senzilla que en poc temps, de forma gradual, tindrà cada cop més al·licients. Perquè Stadia està obligada a ser cada cop més competitiva, sobretot perquè hi ha altres serveis de joc al núvol com PlayStation Now i també Project X Cloud, que arribarà a casa nostra l'any que ve, que està lligat a la subscripció d'Xbox Game Pass i serà compatible amb dispositius Android i Windows 10.
Recordem que Google Stadia ja es pot comprar al nostre país per 129 euros més despeses d'enviament. Només heu d'anar a store.google.com/Stadia i si us la compreu, doncs, home, deixeu-nos la vostra valoració social al Twitter, a l'Instagram o al canal nostre de Telegram, que, òbviament, estarem encantats de llegir-ho.
Doncs sí, perquè encara coneixem zero persones que la tinguin.
És una revolució molt bèstia, perquè sí. Hi ha una cosa que no estem dient. Tu pots jugar amb el mòbil, al Butter, a Witcher 3, el que vulguis. És a dir, el hardware deixa de ser important. És molt fort, això.
Sí, no, clar, el que
això canvia aquí les coses.
Completament.
Agafa rellevància aquí és la teva connexió d'internet.
L'única cosa, si estàs enmig de Vic o a la Mola, jo crec que tens un problema important. Suposo que acabarà arribant l'alta velocitat allà.
A Vic, però a Vic no tens problema, eh?
A Vic no tens problema. Ara ens estan trucant de Vic i ens diuen que...
No volia dir Vic. Ja m'enteneu. A los monegros.
Has dit Vic.
Hi ha 500 gigas a Vic.
Sí, sí.
Ara corregeix.
Sí. Se'ns tira, per cert, el temps a sobre. Eli, què ha passat aquesta setmana a les xarxes?
Doncs moltes coses. Mira, l'Ed Cavaller ens recomana una sèrie, Mandalorian, que diu que és el primer capítol, l'avís, i que sembla molt lent, però que al final aconsegueixen, que no sap com, però que et quedis i que te la segueixis mirant.
Ai,
ell l'ha vist...
T'enganxa.
Sí. Baby Yoda, que és el meme de la setmana. És un Yoda petitet, sí. Superpetit, però només té 50 anys.
És una sèrie de nord-americana, que és de West espacial, això és el que diuen. I bé, ell l'ha vist de una...
Western espacial, eh?
Western espacial.
Mandalorian.
Star Wars, per favor.
Ara encara no es pot veure.
No, perquè estem pendents de que surti Disney Plus,
exacte. Que és l'aplicació. Això serà el març de l'any que ve, em sembla.
Recordem que els mandalorians o els guerrers mandalorians són el Boba Fett.
Exacte, Star Wars.
Els que tenim nens petits estem molt pendents de que surti Disney Plus. Perquè totes les pel·lícules de Disney estan marxant de Netflix, HBO, les estan traient perquè van totes cap allà.
I us heu passat ja tot el Netflix, no? Ja heu de tornar a donar la volta al Netflix.
Claro.
Però continuem ficció, no?
Sí, continuem amb ficció. La Laura ens parla d'una pel·li, la pel·li Klaus, que és la primera
Boníssima.
Pel·lícula d'animació espanyola que produeix a Netflix. En parla molt bé. De fet, després de la seva recomanació, hi ha molts oients que l'han vista i també diuen que els hi ha agradat molt. És una pel·lícula de comèdia nadalenca feta en anglès i doblada pel Quim Gutiérrez i el Luis Tosar.
I també hem parlat de rellotges.
Doncs sí, de rellotges esportius, en concret del que sembla que serà el nou de Xiaomi, per un anunci que ha sortit. En Serafill i Teres i l'Ed Cavaller diu que sempre n'han fet servir de rellotges esportius, en concret el Polar i l'Amazfit Verge. No sé si vosaltres en feu servir. Alguna vegada n'hem parlat, d'això?
No, tu també és com jo, no? Mira, de rellotges d'aquests Casio... Tu en tens molts, veig que...
Ell sí, perdona.
Tu buscaves un Seiko retro.
Té una electrònica...
Algun dia m'agradaria fer un programa de
rellotges.
De rellotges, sí. M'agrada molt.
Servei públic.
Però ets de rellotge viejuno, tu, eh?
Aquest és el meu avi. És un Zenit del meu avi que, bé, quan em poso camisa, normalment sempre porto el del meu avi.
Tens un rellotge per cada outfit,
sí, sí,
sí.
No?
Sí, és com a
Barbie. En tinc 6, només.
Bueno, però imagina si que vas, no?
Jo vaig amb l'Apple Watch 5.
I això ho fa servir per alguna cosa, realment?
Sí, sobretot, mira, sabeu el que faig servir més és això? Que és, des del rellotge puc cridar on està el mòbil i així quan el perdo, si on està.
Molt bé.
T'has gastat 500 euros per això.
Per això, molt bé.
No, és que està molt bé.
Està molt bé.
Molt bé. Doncs això...
Ens recomanaven un que és un dispositiu, que és un GPS per fer BTT, senderisme, alpinisme, etc, que no és un rellotge, però sí que té la seva versió de canell.
Sí.
Es diu TuNav Anima i és d'una companyia d'aquí d'Arenys de Mar i tothom que l'ha provat diu que va molt i molt bé.
Molt bé. Doncs ens parlen de sèries, de pel·lis i de rellotges. Tot això al Telegram.
El Generació Digital a ICAT es juga en mode expert.
videojocs que acaben convertint-se en un mem, sobretot quan els fans es troben abandonats per a la desenvolupadora. Així doncs, s'han fet famosos, per exemple, el retorn de Duke Nukem 3D o si sortiria el Shenmue 3. En tots els casos, la promesa s'ha acabat complint més per on, tot i que no sempre de manera favorable, tot s'ha de dir. Hi ha un altre joc que ha deixat una gran comunitat de fans a l'espera d'una tercera part que semblava impossible que mai arribés fins ara. De quin joc parlem?
Doncs parlem de Half-Life.
Ah, mira, no me la sabia, aquesta.
Una saga de videojocs desenvolupada per Valve i que, bueno, amb les seves dues parts, sorgides el 98 i el 2004, fixava una mica les bases del que serien després els first-person shooters d'anar endavant.
Sí.
Sobretot gràcies a una càrrega narrativa molt més important. Passem d'aquells dooms i d'aquells quakes que eren absolutament mata-mata tot el que se'l posi per davant, a tenir ja una història, a necessitar, doncs, parlar, companys, personatges, a descobrir quin misteri s'amaga darrere de tot això. No és per res, per exemple, que la pàgina IGN el mencionés com un dels millors first person shooters de la història, precisament per això.
És molt curiós perquè, per aquesta història que ens expliques de jocs tan diferents i tan potents, com és possible que no hi ha hagut una tercera part?
Doncs la veritat és que és bastant curiós, no? Una companyia com Valve és bastant especial, no deixant de banda que Valve és la que està darrere de la botiga Steam.
Exacte.
Des de fa molt de temps, cosa que ha apartat, doncs, una miqueta la descentrada del món dels videojocs i portat cap a aquesta banda del negoci.
Home, van dir, en el moment en el que em surt molt més barat vendre els jocs dels altres que no pas desenvolupar-lo jo i amb molt menys risc, que estic fent jo?
Exacte.
Recordem, de totes maneres, que un possible Half-Life 3, doncs, sempre s'ha anat deixant cap endavant pels nous projectes de Valve. Un mod de Half-Life va ser Counter-Strike, que també va recomprar i es va dedicar a vendre, i ha sigut, fins re ben bé fa poc, un dels jocs estrella del món dels e-sports. Ara potser no tant, però fa 5 anys era realment un dels jocs estrella.
Perquè, per exemple, Duke Nukem 3D, hi havia moltes versions que començaven i es cancel·laven. En el cas de Shenmue va ser el problema de la Dreamcast, però en el cas de Half-Life no hi ha cap explicació.
Bueno, simplement és això és el que deia la Miquel Agina, centrar-se en el cas de la botiga i no, altres projectes.
No es va donar la gana fer-lo.
Bueno, però tenim Team Fortress, per exemple, tenim Portal.
Ui, dos, però no hi ha el 3. Half-Life, ui,
Portal, dos, no hi ha el 3. No hi ha el 3, veieu?
Exacte,
patró, aquí.
Left 4 Dead, ui, dos, i no hi ha el 3.
Però, mira, curiosament ha arribat un nou joc oficial, que és el nou Half-Life 3. De fet, estem enregistrant aquest programa quan falten un parell d'hores perquè s'anunciï oficialment des de Valve.
S'anuncia, però realment és un Half-Life 3? Doncs aquí està el tema. El que sí que és un nou joc de la saga, però ara res de capítols, com en Half-Life 2, que van sortir capítols, res de jocs en el mateix univers, com van ser Portal, no. Aquest és un autèntic joc de Half-Life, que es dirà Half-Life Alyx. Però, quina característica especial té? Que és un joc en VR.
Oh, no
és només un joc en VR, sinó que diuen des de Valve que serà un joc insígnia del que a partir d'ara seran les VR. Tots sabem que Valve, entre una de les coses que ha fet, també ha sigut apostar bastant pel maquinari, lligat amb tot el seu negoci d'Steam, ha apostat per comandaments, ha apostat per sistemes de jocs i ha apostat també, degut a la seva relació amb HTC, per sistemes de VR. Sembla, doncs, que aquest joc ve una miqueta promocionat tot aquest camp. Serà, a més, exclusiu de les seves ulleres? Serà compatible amb altres ulleres? Doncs això ho sabrem. Doncs mira, una mica més endavant avui mateix, però ja el programa no ho podem comentar.
Jo sé que hi ha molta gent que li fa molta il·lusió aquesta sortida. Així doncs, l'esperem i la comentem la setmana vinent.
Sí, no, home.
I tant.
Molt bé. Doncs, Elisabet Sánchez, Gina Tost, Oriol Dalmau, Albert García, Francesc Xavier Blasco, Cris Vilches, moltíssimes gràcies per participar en aquesta edició d'avui i molt bon cap de setmana a tots.
Gràcies. Vinga,
a però, Eli, abans de res, recordem altre cop el programa que farem especial d'aquí poques setmanes.
D'aquí uns dies, serà el 19 de desembre a les 4 de la tarda. Qui vulgui assistir, tenim unes quantes cadires, unes 15 més o menys cadires, i s'ha d'enviar un mail a generaciodigital@catradio.cat.
Que ja hi ha hagut els primers oients,
sí,
que ens han enviat.
Sí, ja en tenim algun, per tant, ja no queden tantes cadires.
Hi haurà regals. Encara no ho sabem. Sí, Digipanera, com cada any. Hi haurà l'Start, estarem tot l'equip aquí parlant amb vosaltres i fent el programa junts, que és el que ens agrada, no?
És el millor de tot.
És que serà Nadal, ja està. Exacte. Fer regals.
El control tècnic, en Diego Monroy. Moltíssimes gràcies, Diego. A Radiovisió, Lluís Armengol, i assessorament lingüístic d'Anna Llobet. Pots seguir-nos al Telegram, al Twitter, a Facebook, a Twitch, a Instagram, a icat.cat/gd, i pels podcasts de Spotify, sobretot també per YouTube. Oients, que passeu un bon cap de setmana i que tingueu temps per jugar a videojocs aquesta setmana. Aquesta setmana marxem amb un joc que acaba d'aparèixer, encara que al Francesc no li ha arribat encara, estem patint tots molt.
Ai, correu.
Shenmue 3, en farem un programa especial d'aquí molt poques setmanes. Ha estat un joc esperat per tothom i, mira, podem escoltar encara que sigui una miqueta de la seva banda sonora. Adéu-siau!